Continguts en xarxa.
Les malalties intestinals es troben en augment en la societat. S'estima que els nivells d'estrès sumat a una mala alimentació i vida sedentària en poden ser els causants. Entre els diferents trastorns digestius trobem la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn, la qual pot afectar qualsevol tram del tub digestiu i en què la inflamació afecta tot el gruix de l'aparell intestinal. La doctora Jamila Favana és adjunta al servei de l'aparell digestiu de la Mútua Terrassa. En parlem amb ella per aprofundir sobre les malalties intestinals. Benvinguda, Jamila.
Hola, Guillem.
Hola. Quins són els tipus de malalties intestinals en els quals us trobeu amb més freqüència?
Bueno, les malalties intestinals que ens trobem amb més freqüència no són la malaltia inflamatòria intestinal, afortunadament. Són malalties més aviat pues, o per excés d'àcid o també a trastorns del ritme deposicional, no? El restrenyiment, la diarrea episòdica o crònica, pacients que tenen també distensió abdominal, dolor abdominal crònic, són aquestes malalties les més freqüents.
Però entenc que aquestes potser són més lleus, llavors n'hi ha d'altres que potser sí que tenen una afectació major, com dèiem, aquesta colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn.
Sí, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, totes dues, formen part de lo que es coneix com la malaltia inflamatòria intestinal, que ara s'estima que és un 0,8% de la població a tot l'estat espanyol, però que el 2030, s'arribarà a l'1%. És a dir, no és tan freqüent, però tampoc és tan estrany, i com que aquesta malaltia afecta, com bé tu has dit, al tub digestiu, la diferència és que la colitis ulcerosa només al colon i la malaltia de Crohn a tot el tub digestiu. Són malalties que donen molta mala qualitat de vida als pacients, però no els maten, amb la qual cosa tenim cada vegada més pacients que estan amb nosaltres patint aquesta malaltia i convivint amb aquesta malaltia.
A més, deies això, que el 2030 es preveu que arribi a l'1%, per tant, segurament és un problema major del qual molts en siguem conscients ara mateix.
És així, perquè molts pacients, per exemple, no estan sent identificats. Te diria que molts pacients ara alguns pacients els estem trobant en el cribatge poblacional de càncer de colon, que és una altra malaltia del tub digestiu. Doncs són pacients que estan perfectes, que fan una prova de sang, la porten a la farmàcia, com que surt positiu, li fem una colonoscòpia. I en aquesta colonoscòpia, afortunadament, no veiem que tingui un tumor ni un pòlip gran, que són les dues causes més freqüents de sang oculta en centre positiva, però sí que veiem inflamació. I són pacients que, curiosament, no han tingut cap clínica i que així han debutat a la malaltia inflamatòria intestinal. No és la majoria de pacients tenen clínica i, depenent del país, afortunadament nosaltres no estem aquí, poden arribar a trigar fins a 7 anys sense ser diagnosticats perquè la clínica no és una clínica molt clara. La diferència, per exemple, la colitis ulcerosa quan té un brot sempre té sang i això és molt cridaner i això ens preocupa tant en pacients com a metges molt. En canvi, la malaltia de Crohn, que tens un dolor episòdic, diarrees de tant en quant, o en els nens, per exemple, retard de creixement o una malnutrició, que tampoc és molt cridanera, pues, triga molt més en ser diagnosticat. S'estima que en el nostre país triguem en diagnosticar actualment uns 5 mesos per la malaltia de Crohn, i això és un èxit.
A més, moltes vegades aquests primers símptomes arriben en plena joventut, entre els 15 i 25 anys, per tant, també afecta moltes vegades a gent jove.
Així és. S'estima que tenim com dos moments de la vida de les persones en els que podrien tenir el debut de la malaltia. La primera corba és una miqueta més tard dels 15 anys. La primera corba és entre 20 i 30 anys. Però tenim pacients de 15 i tenim, lamentablement, pacients molt més petits, de 6, 2 anys, en alguns casos molt, molt, molt estranys que porten els pediatres. I la segona corba seria entre els 50 i els 70 anys. És a dir, que són persones que amb 50 i 70 anys, entre aquesta branca d'edat, comencen a tenir clínica típica de la malaltia inflamatòria intestinal. En aquests grups d'edat tan diferents, sembla, per exemple, que més jove siguis, tens una càrrega genètica molt més important i que mentre més gran siguis, és molt més el que passa al mitjà. Què passa? La malaltia inflamatòria intestinal, tu tens una predisposició que ve de fàbrica. I si tu debutes de molt jove, aquesta predisposició té un pes molt important. La malaltia apareix quan passa alguna cosa en el mitjà, que és el que no sabem, que és el que estem investigant molts grups arran del món, que comença una inflamació desproporcionada i, a més, autoperpetuada. Això és la característica típica de la malaltia inflamatòria intestinal. I que sembla que, per exemple, si tu debutes en edats molt grans, pues, sobretot té molt més a veure el mitjà que no pas la predisposició genètica. Però, en definitiva, és una persona que té una predisposició genètica, que alguna cosa li passa al mitjà, i que comença amb una reacció que és desproporcionada, inflamatòria i autoperpetuada, que el que fa és fer mal al tub digestiu.
I això, a més que fa mal al tub digestiu, clar, a més són malalties algunes que són molt doloroses. Quins són els símptomes que presenten i les afectacions que tenen aquestes malalties infeccioses en els pacients?
Aquestes malalties inflamatòries són... la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, te diria que comparteixen, per exemple, el dolor abdominal. Però la malaltia, la colitis ulcerosa, a més té diarrea i amb productes patològics, que diem als metges que és sang i moc, però no moc sol, sempre és sang amb moc o sang sola, mentre que la malaltia de Crohn pots tenir diarrea sense aquest moc ni aquesta sang, com he dit, retard de creixement, una anèmia que no t'expliques perquè no veus la sang, i altres situacions de malabsorció intestinal perquè el tram més afectat està més alt i és en el lloc on, per exemple, s'absorbeix la vitamina B12, s'absorbeix el ferro, s'absorbeix l'àcid fòlic, s'absorbeixen les proteïnes. Doncs tenen, a vegades són coses molt més subtils, però sobretot és dolor abdominal en les dues malalties.
I a més, després les afectacions, moltes vegades, és una reducció de pes important un cop els pacients ja estan diagnosticats. El fet de la pèrdua de pes és un dels fets també característics d'aquestes malalties.
Així és, perden pes per dos motius. Primer, perquè el seu cos està, per entendre'ns, com fent una marató constantment, consumint molta proteïna, molt carbohidrat i molt greix, està constantment treballant. A més, també té allò de que, us acabo de dir, una mala absorció que fa que, encara que el pacient estigui menjant, doncs no absorbeix bé i també perd pes. I també tenim el pacient, sobretot de la malaltia de Crohn, que perd pes perquè li fa mal menjar, perquè el menjar li ocasiona molèsties. Una cosa que m'he oblidat i que és molt característica de la malaltia de Crohn complicada, no és molt freqüent, però apareix, són els abscessos i la malaltia perianal, que això és una situació que causa, que són abscessos en el anus i que causa molt impacte en la qualitat de vida dels pacients.
I també aquestes qüestions, aquestes malalties, s'estima que el fet dels nivells d'estrès i malalimentació poden causar-les. Com se'n deriva i com pot ser que aquests nivells d'estrès puguin afectar en aquestes malalties?
A veure, no és culpa de l'estrès, però com t'he dit, penso que és un d'aquests factors del mitjà que no sabem, que no acabem d'esbrinar quin precisament és, però és possible que l'estrès causi un canvi en la flora bacteriana pròpia nostra. Tots tenim una flora bacteriana que és una flora bacteriana que ens protegeix. Doncs quan tenim un canvi en aquesta flora bacteriana, ben sigui per l'estrès, ben sigui per una mala alimentació i la malaltia de Crohn, i molt importantment, ben sigui pel tabac, el tabac té un impacte molt important en la flora bacteriana, aquesta flora bacteriana fa, en comptes de cuidar-nos i protegir-nos, fa també ajuda a mantenir i a engrescar encara més la inflamació. Doncs més que aturar l'estrès, és que una persona que té predisposició en aquest moment d'estrès té aquesta alteració de la flora bacteriana que probablement sigui això l'inici del procés inflamatori.
A més, algunes d'aquestes malalties encara no tenen cura, com és la malaltia de Crohn. Per tant, quin és el tractament en el qual tenen els pacients un cop se'ls detecta?
Doncs si entenem que la malaltia, com he dit, és una malaltia que és autoperpetuada i que són les mateixes defenses teves que estan responent d'una manera que és inadequada, el tractament és controlar aquestes defenses, no? Fer que aquestes defenses treballin el que han de treballar però que no estiguin exaltades. Què passa? Que aquestes defenses són les defenses que també ens cuiden d'infeccions. Doncs el tractament que donem és un tractament que es coneix com immunosupressor i tenim molts tipus diferents de tractaments immunosupressors, que no és una cosa que necessàriament acabarà produint infeccions, però sí és veritat que les persones que porten tractaments immunosupressors, que són moltíssimes en el món per moltíssimes malalties, no només la malaltia inflamatòria intestinal, són persones que han de tenir més cura, és a dir, són persones que han de complir de manera més estricta el calendari vacunal, que s'han de cuidar de no enfrontar-se a un focus d'infecció, per exemple, si una persona té una pneumonia, doncs no anar a cuidar aquesta persona, però han de procurar fer una vida saludable i una vida normal.
A mi sembla la ciència sempre intenta esbrinar tots els misteris que hi ha, per tant, ara mateix quins estudis són els que s'estan donant a terme, tant per conèixer les causes com per, sobretot, també desencallar-ne la cura? Quins estudis s'estan donant a terme en aquest sentit?
Bueno, això és lo que, bueno, és la feina que estem fent tots a tot el món. És a dir, depèn del que tu te dediquis. Nosaltres, per exemple, ens hi dediquem molt a lo que són les infeccions, precisament a la malaltia inflamatòria intestinal. Tenim un especial interès en saber què és el que passa i si el fet de que tinguin activitat aquests pacients i que tinguin més inflamació és un risc de malaltia inflamatòria intestinal, no? I de tenir infeccions en aquest grup de pacients. Vam demostrar, vam fer un estudi, per exemple, en el que vam veure que els pacients de malaltia inflamatòria intestinal que portaven tractament immunosupressor no tenien pitjor pronòstic d'un Covid, per exemple. I sembla que s'infecten exactament igual que la població general. És a dir, que amb el Covid, els nostres pacients que estan immunosupressos estan protegits. I és una cosa que ens va sorprendre, però que va sortir del fruit de la investigació. Però també s'estan fent investigacions per saber, per exemple, si quan comença la malaltia, no? Estan veient, per exemple, en aquest grup que us acabava de comentar abans, que són persones que no tenen símptomes, però que es fan una sang oculta a la femta que surt positiu, per què, o sigui, què és el que passa a l'inici de la malaltia, no? Perquè probablement, si tu saps el que passa a l'inici, pots fer un tractament molt més abans que el pacient tingui úlceres, inflamació o abscessos. Doncs, de tot el que tu vulguis, s'està fent investigació en dieta, s'està fent investigació en concepció, si el tractament també és segur en les dones que es queden embarassades i en els nens que són fruit d'aquest tractament i sabem que és un tractament segur, però totes aquestes coses s'estan fent paral·lelament com estem parlant tu i jo.
Doncs moltes gràcies, doctora Jamila Zavana, adjunta al servei de l'aparell digestiu de la Mutual de Terrassa. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Guillem.
Continguts en xarxa.